El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Avui 20 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres la Maria Sansa i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Una pregunta obligada. Ja esteu preparats per Festa Major?
Oh, i tant, sempre.
Ui, he notat un to una mica sorneguent aquesta resposta.
Home,
Maria.
Perquè fa molts anys que anem de Festa Major.
Alguna cosa que tingueu subratllada en el vostre programa de Festa Major demà o en el vostre mòbil, en el cas que us l'hàgiu descarregat o en el cas que ho veieu a cua.cat, que digueu, no fallaré a la cita de punts suspensius, i ara aquí heu d'omplir aquest espai.
Saps què passa? Una cosa és l'edat, que ja no t'acompanya gaire. L'altra cosa és que durant més de 20 anys, com que era regidora d'aquest ajuntament, em vaig veure obligada a anar del primer a l'últim acte de Festa Major. I llavors ara, mira, si un dia fa bon temps i sona bé i
em ve de gust,
aniré a sentir alguna cosa de jazz, que és el que més m'agrada.
Que això és el celler modernista, el celler ho dic modernista. Bé? És que no tinc el programa davant, faig servir la memòria.
I sempre ve algun grup guapo, aquest any em sembla que també, i ja està, vull dir, no sé, passejaré o veuré coses, però quan em vingui de gust i quan el temps m'acompanyi.
És que, de fet, hi ha tanta cosa al programa que si surts al carrer és difícil no topar amb alguna cosa. La qual cosa que està molt bé, vull dir que hi hagi moltes activitats.
Jo el dia de Sant Pere estic convidada a dinar amb un gendre que es diu Pere, i segur que quan hi vagi o quan torni em trobaré amb alguna cosa al carrer.
Clar.
És inevitable.
Domènec, alguna cosa que diguis, no m'ho perdré?
Home, paga-li Joan perquè acostumo a anar-hi cada any, sí.
A ballar-lo?
No, a ballar-lo no.
Jo l'he ballat dos anys, el paga-li Joan.
L'has ballat mai, Domènec?
No, jo no l'he ballat mai.
No m'ho puc creure.
No,
no m'ho puc creure. No. I això, a què es deu?
Curiosament, saps aquella postal que hi ha, que és un ball de paga-li Joan dels anys 20?
Ara no la tinc,
sí,
no em ve el cap.
Hi ha la fotografia més antiga que es conserva el paga-li Joan. Doncs la persona que hi ha en primer terme és el meu avi.
Però això no,
sí,
vol
però
dir
la meva
àvia
tampoc no l'havia volgut ballar mai, que no, en fi.
Però aquesta fotografia que dius, em sembla que és un any que hi havia només 4 o 5 parelles ballant.
No, que és tal com es balla el Paga-li Joan.
4 o 5 parelles, sí,
però,
sí.
Però 4. Els dos administradors entrant i els dos administradors sortint. Això és curiós perquè hi ha una sèrie de poblacions que han mantingut. Diguéssim, aquests balls són perquè la gent que ha estat pencant tot l'any organitzant la Festa Major tingui un reconeixement social. I el reconeixement social es fa poguent fer aquest ball davant de tota la població i que la població els aplaudeixi per la tasca, diguéssim, que han fet. Llavors són les dues parelles sortints més les dues parelles entrant. Que hi vagin 80 persones a ballar el Paga-li Joan, això no té cap mena de solta ni volta ni cap mena de cosa. Que es ballés aquest Paga-li Joan dels administradors entrants i sortint, que haurien de ser alguns de la festa, dels organitzadors de la Festa Major, em semblaria fantàstic. Que després, diguéssim, d'haver fet la seva exhibició, hi hagués allò que se'n diu un ball popular i el qui volgués s'hi apuntés, això seria una altra cosa. Però el que estem fent és que ni sabem la música, ni sabem això, no? Vull dir, si s'ha de fer això, s'han de fer variacions, s'ha de tocar la música, i a més la música tampoc és la música original, estem ballant la música que va fer el Domènec Oristrell en aquesta època, justament dels anys 20, que la va modificar i la va arreglar i de més, però abans hi havia una altra. I després, per exemple, el Josep Ferrer n'ha fet una adaptació per orquestra, i se n'han fet diverses adaptacions i diverses coses. A veure, no és una cosa intocable.
Però no està bé, per exemple, que els nens el ballin i s'ensenyi a les escoles, ho dic també per...
No, sí.
En paral·lel, vols
sí,
dir,
a mi em sembla fantàstic, diguéssim, doncs, que hi hagi aquesta cosa popular, però em refereixo que el que és la tradició pròpiament és el que hem perdut. Llavors, ens hem quedat amb l'anècdota, diguéssim, de ballar, però no en el sentit que tenia la tradició, que era, diguéssim, premiant aquesta gent que ha estat pencant de forma generosa i sense cobrar, diguéssim, doncs, per organitzar tota la Festa Major. Llavors, aquests, escolta'm, ens els oblidem, no ens en recordem,
bueno,
no en fi.
És que, Domènec, ara de forma generosa i sense cobrar organitzant la Festa Major, no sé si n'hi ha gaires. que és una altra tradició que també s'ha perdut, diguéssim.
Sí, sí. I us agrada el format actual de la Festa Major? És a dir, tants actes, tal com queda organitzada. Ho dic perquè una de les crítiques que a vegades se sent és: ens agradaria que vingués un grup musical estrella que no ve, com fa Rubí o fa Terrassa, i sé que cada ciutat és un món, eh? No sé si aquest format així amb tanta activitat a tants llocs que gairebé no pots veure-ho tot us acaba de convèncer o no.
El que passa que hi ha públics diferents i, per tant, a veure, la gent jove segur que potser no li agrada el jazz o... Per tant, hi ha d'haver grups diferents i... Francament, jo en aquests moments estic una mica allunyada, ja dic, durant molts anys vam estar treballant en muntar festes majors des de l'Ajuntament, junt amb gent del poble, amb el Josep Castellví, amb una sèrie de gent, i no sé, si es fa la que es fa, suposo que deu ser perquè algú sap que en el públic de Sant Cugat ho ha sondejat i els hi agrada aquest tipus de festa major, m'imagino, perquè si no, o no, és la festa major del tècnic de turno, no ho sé.
No, de fet, hi va haver uns anys que venien grups d'aquest tipus així,
Vull dir que en els darrers anys,
no? Sí, després, diguéssim, es va canviar l'opció, potser perquè, doncs, no era ben bé tampoc el que volia la població, i aleshores, doncs, s'ha canviat. A veure, aquests grups estan molt bé, però justament perquè aquests grups van començar a anar per les festes majors, se'ls hi va disparar el catxet però una cosa extraordinària, no? Perquè, és clar, deia, mira, escolti, o em paga tant o a la festa major aquí al costat em paguen quant, i o sigui que
marcat.
Vostè mateix, vostè sí. mateix, si vol que vingui, doncs pagui'm i s'ha acabat, no? I si no, me'n vaig a la festa major del costat. I això tampoc, ja sé que és lliure mercat, però avui això tampoc és això.
Clar, a més, hem de tenir en compte que els grups, si la gent no passa per taquilla per comprar entrades, demana un caché més elevat, perquè si es venen entrades, a vegades es queden un percentatge a la venda d'entrades, vull dir que en aquest cas... demanar una quantitat i d'aquí no baixen perquè saben que no, si no ingressen.
I els hi has de pagar per avançat.
Perquè si no, no venen.
Això t'ho dic perquè ho he patit, diguéssim, A veure, és veritat el que diu el Domènec, que hi va haver un moment i va coincidir segurament amb els ajuntaments democràtics que els grups es van disparar, però es van disparar els grups, es van disparar els conferenciants. Jo me'n recordo que la primera festa major del 79 aquí a Sant Cugat va venir l'Ovidi Montlló i era la sala capitular i érem 30 persones escoltant l'Ovidi Montlló i ens va demanar 100.000 pessetes de l'any 79.
Que és bastant.
És molt. I a sobre t'he de dir que jo li vaig demanar, sisplau, per aquest preu fes visos i es va negar a fer-los.
Jo pensava que els visos ja es donaven per suposats. També es negocien?
Es veu que es deuen haver de negociar, si no es fan. Vull dir que, a veure, d'aquí se'n podien extreure moltes històries.
Sí, amb això, o amb els festivals de música d'estiu, que va passar exactament el mateix.
El Lopetegui.
Però aquest, diguéssim, perquè era un personatge, diguéssim, vinculat aquí a Sant Cugat i tot plegat, però festivals de... A veure, jo vaig estar bastants anys en el Festival de Llívia.
Sí.
I en el Festival de Llívia, i ara no diré qui, però, diguéssim, doncs havíem pactat que l'actuació valia un milió de pessetes, vull dir... dos dies abans ens va dir no, si havíem quedat un milió i mig.
I si no fluixes,
i no si no, no vinc. Per si tenim totes les entrades venudes.
Les entrades venudes i l'aforament petit, perquè a l'església de Llívia no hi cap gaire gent, diguéssim. O sigui que algú posava molta pasta en aquests festivals. I la pasta de qui surt? Doncs del poble, no? Vull dir, clar. A veure, està bé la història aquesta de fer actes gratuïts i tot el que tu vulguis, però això ho paguem.
Sí, no, això la gent ha de ser conscient,
això que... ho paguem, vull dir
que res és gratis, vull dir que en aquest cas el pressupost d'aquest any són 300.000 euros, es va explicar, part d'aquests 300.000 euros vindran del romanent que va quedar a tresoreria, i si es compares amb altres poblacions, Sant Cugat, per la dimensió que té com a ciutat, no és de les que més gasta. Hi ha ciutats que gasten molts més diners.
Sí, no. Sempre s'ha sigut bastant curós amb aquesta situació. I t'he de dir que no sé per què hi ha ciutats que gasten tants diners, perquè al fin i al cap agraïts, el poble tampoc hi queda massa, diguéssim. però bueno, és el que passa que això dels pressupostos sempre és una mica enganyós, perquè això és el pressupost de festa, però després hi ha pressupost d'hores extres de la brigada, hores extres de la policia, hores extres de no sé
de tothom, qui. Exacte.
I per tant segur que puja més de 300.000 euros, vull dir, ho dic des de fora i sense tenir números a davant, però...
Sí, el que passa és que llavors després de vegades es compensa això, doncs, que diu el personal de cultura que ha treballat directament amb això, per comptes de pagar-li unes hores extres, el que els hi don són uns dies de vacances.
Sí.
Llavors, bueno, una cosa va per l'altra i tot plegat, però clar, si són dies de vacances pagades vol dir que també són uns dies que no treballa, vull dir, amb la qual...
El qual també et descompensa després el bon funcionament del dia a dia, perquè això passa amb els de cultura, amb els de protocol, amb la policia, i llavors et desmunta de tot el tinglado durant un parell o tres de mesos, diguéssim, eh? O sigui, a veure, l'administració pública és pública, però a vegades és custoda.
Sí, d'una forma o altra ho acabes pagant.
Oh, i tant.
I que no és l'única festa major que tenim, que després tindrem la de Mirassol, Vall d'Oreig, no? Les Planes, la Floresta, alguns barris que també organitzen les seves, vull dir que per festes majors, Sant Cugat,
sí, però
no
en
falten.
Això és el que comentava abans el Domènec del Paga-li Joan abans. Jo recordo haver estat molts anys vivint a Gràcia i fent la Festa Major de Gràcia,
que és a l'agost aquesta,
és el 15 d'agost, i érem els veïns dels carrers que muntàvem els actes i els veïns dels carrers que contractàvem orquestres i els veïns dels carrers que voluntàriament durant tot l'any, que és el que abans comentava de com s'organitzava la Festa Major i el Paga-li Joan, hi havia uns administradors, hi havia el president de l'associació de veïns del carrer Joan Blanques, que s'organitzava sense cobrar un duro i sense posar-se un duro a la butxaca, que s'emplenia de feina. Això no es fa ara, no es fa enlloc, ni, jo crec que ni en els pobles petits no es deu fer això.
Però els pobles petits, diguéssim, moltes vegades és que no tenen un altre remei que fer-ho així, perquè el pressupost no dona per
no
més.
No dona per més.
Màxim, després fan un sopar i s'ha acabat.
Ah, s'ha acabat.
Sí.
I després que no cal tampoc destinar molts diners a organitzar activitats perquè tinguin èxit. Ara pensàvem als arrossos, que és l'activitat potser no més multitudinària, perquè òbviament els concerts probablement acumulen més gent, però que veus que s'ha d'anar a recollir els números a l'Ateneu, desapareixen en 35 minuts, perquè hi ha gent fent cua des de les 7 del matí, que arribava a Rambla Ribatallada, m'explicaven. No?
Sí, però
digue'm.
Per, veus, tornem, diguéssim, amb això, les tradicions. Com comença els arrossos?
És que t'ho volia preguntar, Domènec. Volia aprofitar que ets aquí.
No, no, sí, home, vull, els de la plaça de Barcelona doncs, decideixen, doncs, mira, farem un arròs al carrer i mirem els veïns, eh? És un problema dels veïns i de més. I a veure, jo, com que a la plaça de Barcelona hi ha la casa del meu besavi i tot plegat, i sempre, doncs, bueno, hi havien viscut familiars meus i això, doncs hi anem diverses vegades, diguéssim, allà amb la família, vull dir, doncs, perquè era un arròs, doncs, de la família. O sigui, llavors, tot d'una et comences a trobar amb que gent que no té res a veure amb la plaça, però, escolta, nosaltres també vindrem i també farem l'arròs, perquè, vull dir, llavors es va sumant gent, fins que al final arriba un moment en què els propis de la plaça de Barcelona diuen, escolta, potser que ho deixem córrer, perquè ens han invadit, allò, hostes vingueren, que de casa ens tragueren, I al final s'acaba doncs, fent a la Rambla del Celler, perquè és que allà no s'hi cap, vull dir, allò doncs vessa i de més. Que és una nova manera de fer, vale, d'acord, però en tot cas aquella primera iniciativa s'ha perdut, no? Vull dir,
tot i que està mort d'èxit, no? En el sentit tradicional de...
Sí,
del que era...
Sí, és clar, però que diguéssim que els partits polítics hagin d'anar a organitzar un arròs, home, no ho sé, vull dir... En
fi, el que passa que, de totes maneres, els arrossos encara té un pòsit de gent que ho organitza voluntàriament.
Sí, això sí.
Penya Regalèssia, ho dic bé, no?
Penya Regalèssia, però és que la Penya Regalèssia s'està acabant i no troben voluntaris.
Bueno, no era ben bé Penya Regalèssia, perquè realment va començar amb els veïns, i hi havia, diguéssim, el Buscallà, que era de la Penya Regalèssia, però hi havia, per exemple,
el
Quimet Vell, que no era de la Penya Regalèssia, i hi havia els Segalers, que tampoc era de la Penya Regalèssia, i que aquests, diguéssim, col·laboraven a organitzar, diguéssim, tot això. que després, perquè es va morir el Quimet i tot plegat, doncs la penya regalèixia s'ho va agafar més com a cosa seva i això, amb tota una sèrie de gent de la penya regalèixia que no té res a veure a la plaça de Barcelona, I clar, doncs, si aquells que no eren de la plaça de Barcelona podien organitzar amb l'excusa que hi havia el Buscallà, doncs llavors, esclar, és quan olies.
El Buscallà i el Paraprós.
Però el Paraprós tampoc no era de la plaça de Barcelona, era un trosset més o menys.
Bueno,
Era el carrer 2 de maig, que sí. Girona 2 de maig.
Jo hi havia anat a matances del porc allà el 2 de maig, fantàstiques.
Què dius ara? Es mataven porcs el 2 de maig?
Es feien festes de 2 i 3 dies.
Per Sant Martí?
No me'n recordo quan era que feien la matança del porc.
Sempre es fa per novembre.
Sí. Sant Martí, potser sí.
Sant Martí i tots els porcs.
Però, etcètera. Escolta'm, com amb orquestra tocant a la tarda i...
Ai, si es fes ara, els animalistes.
No es pot fer ara. No es pot fer ara, però era molt divertit, ens ho passàvem molt bé.
I una altra de les coses que us volia comentar de Festa Major, després, si voleu, passem plana. La CUP, Esquerra, Iniciativa i el PSC demanen un any més que la missa inclosa al programa de la Festa Major deixi de ser una activitat institucional. Les agrupacions d'aquestes polítiques reivindiquen la laïcitat en les administracions i per això no assistiran a la litúrgia que té lloc el dia de Sant Pere abans del Pagal i Joan. Alguna opinió sobre aquesta qüestió?
Mira, des de l'any 79 que hi ha aquesta batalleta, i jo penso que és absurd, vull dir, jo no, habitualment no hi vaig, però si és una cerimònia, doncs es va com una cerimònia. T'he de dir que a vegades és perillós, perquè jo alguna vegada m'he trobat amb algun regidor que havia anat de juerga el dia abans i feina tenia per aguantar la missa, diguéssim.
De la missa i el seguici, perquè clar, no és només una missa, primer
però,
el seguici.
Bueno,
no?
Això són anècdotes, però... A veure, aquesta batalleta ja fa temps que l'anem conduint i, bueno, jo penso que és com anar a un casament, encara que pensis que això dels casaments ja està passat de moda, és una cerimònia com pot ser, jo que sé, una altra cosa, no?
Sí, a veure, diguéssim, la Festa Major és el dia del sant de la parròquia, no? I, per tant, com que és el dia del sant de la parròquia, és la Festa Major de l'any. Per aquella parròquia, i per tant, com que hi érem la parròquia de Sant Pere d'Octavià, doncs la Festa Major tocava, diguéssim, doncs el dia de Sant Pere, excepte aquests anys que mossèn Griera va imposar que fos el dia de Sant Cugat,
que és Sant Jaume Sant Cugat.
Sí, però és, de fet és el dia de Sant Cugat, el que passa és que Sant Jaume, allò Santiago i Cierra Espanya, diguéssim, va anar desplaçant a Sant Cugat, fins i tot esglésies que originalment es deien dedicades a Sant Cugat s'han acabat dient de Sant Jaume. Però bueno, això és un altre tipus de problema. Bueno, no ho sé, és clar, això té un origen religiós. Aquí a Sant Cugat, normalment el que es considerava més la festa major laica, per dir-ho així, era la Fira de les Portadores, que era el 8 de setembre. I el 8 de setembre és quan venien les grans orquestres, quan venien les grans coses, quan es feien, diguéssim, les grans festes laiques. Llavors, clar, passem i recuperem la festa major tradicional religiosa, però volem que sigui laica, però en canvi perdem la festa aquesta laica perquè hem perdut la fira. M'entén? És una mica complicat, diguéssim, tot plegat. Llavors estem fent un mix que, és clar, si acceptem una cosa hauríem d'acceptar, diguéssim, també una mica l'altra, perquè si no, no val, no? I hauria de ser una mica d'això. A veure, el que és, per exemple, sempre fa broma, diguéssim, doncs el Jordi Casas, doncs que anava amb el seguici fins a l'entrada, saludava, diguéssim, el rector, el senyor rector, i ens veurem després, i ell es quedava fora i els altres entraven dintre, i ja està, i no passa res.
Es quedaven fora i se n'anaven a la terrassa del Mesó, molts regidors. Bueno, no passa res, vull dir,
fa calor.
Això és com...
I era el migdia, no era el vespre, era el migdia.
Sí, com la tradició dels músics, la tradició dels músics. Normalment el que feia, diguéssim, el rector era dir, escolti, els músics aquests que faran el ball a la tarda, diguéssim, m'han de venir a tocar a la missa major. Llavors, què feien els músics? Els músics anaven a tocar, diguéssim, a la missa major, i així que començava el sermó, sortien a fora a fer la cigarreta.
Això també ho feia el senyor Esqueta.
I quan acabava, llavors tornaven a entrar a dintre. Bueno, són aquestes circumstàncies així que
de totes més, això que comenta del Jordi Casas, que era l'època que jo estava a l'Ajuntament, ningú t'obligava a entrar dintre l'església. Vull dir que ara es faci ni ara, que ara es faci una patoflar, una pantalla de dir que nosaltres no, doncs no hi entris, ningú t'obliga a entrar a l'església. I ningú t'obliga a anar al seguici si no vols, i ningú t'obliga a sentar-te a veure el pare Eli Joan. Si ho fas és perquè vols. Sí. O perquè et vegin.
Clar. I si falta un any per les eleccions encara més.
Encara més, eh? I si a sobre es pot dir que això està mal fet, doncs, bueno, doncs no hi vagis. És que és tan fàcil com això.
Per cert, una de les novetats d'enguany a la Festa Major no té a veure directament amb la programació, però sí que la gent que surti de nit hi tindrà especial interès. Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya oferiran un servei nocturn sense interrupcions les nits de Festa Major del 28 a l'1 de juliol. El servei es prestarà amb la línia S1 de Terrassa, ja que també donarà cobertura a les festes majors de Rubí i Terrassa, que coincideixen amb dates. Totes tres ciutats van demanar a l'empresa aquest servei i a Sant Cugat es va aprovar una moció, que en el seu moment era original d'Esquerra Més, es va després aprovar amb tots els vots del ple, i ens trobarem doncs, amb aquest servei, que és novetat, i això implica doncs, que gent que no visqui al centre de Sant Cugat i vulgui venir a celebrar la festa, o de ciutats veïnes, perquè hi ha molta gent de Rubí i de Terrassa, i hi ha també moviment de Sant Cugat a Rubí i a Terrassa, es puguin traslladar sense cap mena de problema, perquè no hauran d'agafar el cotxe, per tant, si es volen prendre una cerveseta o dues, o el que vulguin...
Sempre és còmode el tren.
A més, a veure, això també forma part diguéssim, de les tradicions. Les festes majors que fan és atraure les poblacions veïnes. Ah. Vull dir, a veure, jo, bueno, no sé, perquè al segle XVII, diguéssim, l'he estudiat molt i doblegat, el 53% dels matrimonis de Sant Cugat eren exogàmics, és a dir, que una parella venia de fora, el que fos, l'home o la dona venia de fora. Això es deuen a les festes majors. Els grans contactes són les festes majors. La gent que ve de fora, que arriben aquí, que al final s'acaba concertant un matrimoni.
Pot ser, doncs, que succeeixin matrimonis aquests dies de festa major entre rubinencs, santcugatencs i terrassencs.
Històricament sempre ha passat.
Jo, és que de santcugatencs d'origen en deuen quedar bastant pocs, diguéssim.
No, que ara ja n'hi ha molts.
Ara n'hi ha molts.
Ara ja n'hi ha molts, ara sí.
No, perquè si neixes a l'Hospital General de Catalunya ets santcugatenc d'arrel, no? O no?
Sí,
com ho hem de comptar, això? Com va?
No ho sé com va jo ara en aquests moments. Abans naixies a Sabadell o a Terrassa.
Exacte.
Sí. O a Barcelona.
O molta gent hem nascut a Barcelona i després hem vingut quan érem ja petitons, però quatencs purs, sí, això es vol dir pur, eh?
El fet del naixement en un lloc diferent suposo que no determina que siguis santcugatenc o no siguis santcugatenc.
És oriundo.
Oriundo.
Doncs res.
Recordes a l'època dels futbolistes
oriundos? Sí, els oriundos que preguntaven, i vostè on va néixer o d'on ve la seva família? I diu, de Celta. I diu, home, serà de Vigo, no? O de Rayo, no, de Vallecas, no? Un barri de Madrid. I d'aquestes n'hi ha unes quantes. De fet, això després va propiciar que el Barça investigués, perquè al Barça li prohibien fer venir oriundos, els altres equips sí. I l'advocat que va portar la investigació, mira com és el món, eh? És que conec el cas. Va ser un tal Miquel Roca Junyent.
Sí.
El Barça li va encarregar i després es va haver d'obrir el mercat de fitxatges d'estrangers i va permetre que Johan Cruyff vingués al Barça.
Uh-huh.
Què et sembla? Jo una mica d'història també en sé de futbol, eh? Has vist? No?
Sí.
Però és curiós, això de... He vist entrevistes doncs, que els hi preguntaven i clar, pobres nanos, venien molt poc ensenyats. Una altra. No, mi família tal, de Racing. No, a veure, Santander, en tot cas, no? Però és que...
Però, no, fixa-t'hi que jo tinc un fill que té molts amics argentins i quasi tots, no descendents d'espanyols, però descendents d'italians.
Sí.
La majoria d'ells són descendents d'italians.
De fet, quan tu veus el cens de les ciutats, una de les comunitats que surten més gent, comunitats estrangeres, són els italians, però que en realitat és una ficció, perquè molts d'ells són argentins que han obtingut el passaport, perquè a més Itàlia no ofereix cap mena de resistència a l'hora de donar el passaport, o molt poc comparat amb altres països, i que els argentins aprofiten aquesta situació per convertir-se en europeus.
Sí, sí.
Conec que algun cas, no? I no sí, cal, a més, ni haver viscut, ni demostrar el coneixement de l'idioma, ni res, ho demanes
i
el tràmit...
Bueno, no te'l donen tan fàcilment, has de pagar alguna cosa, però te'l donen.
Però clar, això...
Però les taxes són les taxes, això ja se sap.
Però clar, en realitat implica moure's per la Unió Europea sense problemes, permís de poder treballar, perquè ets un ciutadà europeu que no has de regularitzar. Sí. Vull dir que clar, obtenir un passaport va en aquestes comunitats llatinoamericanes, va molt buscat, i els argentins tenen aquesta via que els hi és...
Jo tinc el cas d'un amic del meu fill, que és argentí d'aquesta categoria i ara té el passaport italià, bueno, té el reconegut, però li va anar a Suïssa a treballar i no el van contractar perquè era argentí.
Però que Suïssa ja no és Unió Europea, eh?
No, ja no el van contractar perquè era argentí. Vull dir que, a veure, allò que a vegades ens posem los honores i glòries de suïsses, les suïsses són els suïsses també.
Sí, ui, tant.
Són molt suïsses.
Volia comentar un altre tema d'actualitat, en aquest cas de actualitat general. Ho hem conegut aquesta matinada perquè ha passat als Estats Units. Hem vist com Torra ha plantat l'ambaixador espanyol als Estats Units perquè considera que durant el discurs que feia Pedro Morenés l'ha acusat de mentir sobre la situació catalana durant aquest sopar protocolari previ a la inauguració del festival de folk en què Catalunya és cultura convidada. La delegació catalana va abandonar la sala en senyal de protesta. No sé si volen fer algun comentari sobre aquesta situació, sobre la situació també d'aquest viatge de Quim Torra i de la reunió pendent que tenim el 9 de juny entre el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Quim Torra, en què sembla, pel que apunten avui tots els diaris, que Quim Torra demanarà a Pedro Sánchez pactar un referèndum entre els dos governs, doncs, perquè el poble català pugui escollir què vol fer en el seu futur. Algun comentari sobre aquesta situació?
Jo no he sentit...
Això ha passat aquesta matinada, sí. Ho dic perquè és molt recent.
Jo he sentit...
De fet, no són pels diaris, aquest cas en concret.
Una estona per una televisió el discurs del senyor Torra, que m'ha semblat un discurs una mica provocador. No he sentit la resposta de l'altre senyor, però que en tot cas, segons quina resposta hagi donat, potser que diplomàtic no ho deu ser gaire, perquè quan un et provoquen has de saber contenir-te, diguéssim, no? A mi sí que m'agradaria saber què ens costa tota la delegació, perquè sembla ser que hi van castellers, hi ha castellers de Valls, castellers de no sé on, hi havia la tira de gent de l'administració catalana, per lo que he vist, amb una tele, i és clar, no sé si aquesta activitat era pagada per qui. No ho sé, i tampoc no sé massa de què va aquest acte, eh? Jo sé que alguna vegada jo com a Coral Sant Cugat havíem anat a Finlàndia o a altres llocs i ens havien hagut de pagar sempre de la butxaca, diguéssim, eh? Vull dir, no sé si els castellers de Valls també s'ho han pagat de la butxaca, no en tinc ni idea.
No ho sé, diguéssim, en altres ocasions que s'havien fet coses d'aquest tipus així, moltes vegades, diguéssim, efectivament els grups que volien participar podien rebre una petita ajuda, però era una petita ajuda.
Jo t'asseguro que Coral Sant Cugat no en va rebre mai ni cinc.
No, bueno, però això normalment era iniciativa de la Coral Sant Cugat, que volia anar, diguéssim, a fer un viatge a Finlàndia.
Acte, sí.
En aquest cas no, en aquest cas és l'Smithsonian, organitza cada any això una cultura, i llavors aquest any li ha tocat a la cultura catalana. Doncs no sé si l'Smithsonian té un pressupost per convidar aquest gent. De convidar doncs, a determinades manifestacions o determinades coses. Pot ser que hagi dit, escolta, nosaltres volem que vinguin els castellers com a cosa doncs, cultural típica, o que vingui una coral,
sí,
o que vingui no sé què. Això pot ser. A veure, també pot ser que la Generalitat hi hagi dedicat un pressupost doncs, extraordinari, perquè diu, projectem, vull dir, com hi va haver-hi el de la Fira del Llibre de Frankfurt l'any que li va tocar a Catalunya, doncs, que també s'hi van abocar molts diners i això públics. No ho sé. Francament,
a la Bienal de Venècia, sí. Que també hi hem anat alguna vegada.
Sí.
No tinc més notícies jo, eh?
Una altra cosa que volia comentar, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya va aprovar l'últim tràmit que ha de permetre protegir i resguardar de l'especulació urbanística, és una notícia del Punt en aquest cas, 166 hectàrees de terreny del municipi de Sant Cugat que formen part de l'espai conegut com la Torre Negra. Es tracta de la culminació d'un llarg procés entre el consistori santcugatenc i la immobiliària Núñez Navarro, que volia exercir el seu dret a construir més de 2.000 habitatges en aquest paratge. Amb la mesura que suposa la modificació del Pla General Metropolità, l'administració s'avança a la resolució judicial que ha de confirmar o desestimar una sentència anterior que donava la raó a la immobiliària i permetia la construcció dels habitatges. Ara, segons aquest mitjà, sigui quina sigui la resolució judicial que s'emeti, el nou planejament manarà sobre el vell que va ser objecte d'un llarg litigi judicial amb la constructora. volia conèixer opinions, a veure, que et vam demanar també...
Home, vaig explicar-ho. El document aquest és exactament igual que el que es va fer per primera vegada, que després el van tombar els tribunals, igual que es va fer la segona vegada, que també el van tombar els tribunals, igual que quan es va incorporar Torrenegre en el parc de Collserola, que també ho van tombar els tribunals, igual que quan es va desqualificar a través del Pla Territorial Metropolità, que també el van tombar els tribunals. Dic, bueno, és un intent més que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, i cada vegada l'Ajuntament de Sant Cugat diu que aquesta és la vegada definitiva, però després arriba un moment en què els tribunals ho tomben. Que aquesta vegada pot ser per l'argumentació que s'ha fet i de més pot ser que acabi, sí, pot ser, diguéssim, doncs, que la millor, diguéssim, doncs, acabi i sigui cert, però això llavors hi ha la segona part, que és que generarà, diguéssim, les indemnitzacions, i les indemnitzacions són quantioses.
I qui determina les indemnitzacions en aquest cas?
En aquest cas, això, diguéssim, evidentment, com que no hi haurà un acord entre parts, ho haurà de determinar un tribunal. Però a veure, en les sentències que hi ha, els fallos de les sentències, hi ha dues coses que reconeixen. Una, que els propietaris tenien uns drets urbanístics, i l'altra, que l'Ajuntament té la potestat de
determinar l'urbanisme,
sí, de determinar si aquests drets es porten a la pràctica o no es porten a la pràctica. Però en els precedents, quan hi ha tot allò que va explicant i per què i això, abans d'arribar i sempre no fallo, queda molt clar que si se'ls diu que no, hi han d'haver les corresponents indemnitzacions, que no diuen quan, no diuen quina quantitat, però sí que diuen que hi han d'haver les corresponents indemnitzacions. I recordeu que en el seu dia en Ribó, com a síndic de Greuges, també ho va estar dient, i que hi ha hagut un parell de directors generals d'urbanisme de la Generalitat que també ho han dit, escolteu, si l'Ajuntament de Sant Cugat vol tirar això endavant, pot fer-ho, legalment ho pot fer-ho, però recordeu que hi hauran d'haver indemnitzacions.
De totes maneres, aquest Ajuntament ja ens té acostumat a aquestes coses de les indemnitzacions,
Sí, sí.
Per
però de quina quantitat estaríem parlant, aproximadament?
De bastant elevada.
A vegades s'ha parlat de 400 milions d'euros.
Sí, 400 milions.
Cau que 400 milions d'euros, home, hauries de tancar la barraca.
Sí, però, bueno, quan ens fiquem en lius urbanístics, doncs el Col·legi d'Europa està edificat en un lloc que no es podia edificar.
Clar, bueno, a veure, diguéssim, aquí el problema és que cada vegada que hi ha una cosa d'aquest tipus així, no hi ha mai responsabilitats polítiques. A veure, que allò de la DIF, no es demanessin responsabilitats polítiques, quan evidentment hi havia hagut alguna persona que havia tingut un error en tota la cadena aquesta i que per culpa d'aquest error l'Ajuntament ha hagut d'acabar pagant, doncs, vale, algú ha demanat responsabilitats polítiques en sèrio? Ningú. Alguna de l'oposició s'hi ha posat allò, dir, bueno, a veure què passa aquí? No, doncs llavors hi ha com una mena d'impunitat, aquí es pot fer el que es vulgui i qui paga és el poble,
En el cas de DIF, ja que ha sortit el cas, Sant Cugat pagarà finalment a DIF 6,5 milions en concepte d'indemnització per l'expropiació d'un terreny. En principi la compensació havia de ser superior, però amb una operació en uns terrenys a Can Cabassa es va poder rebaixar. I recordem que tot això venia per uns terrenys situats entre l'avinguda de Volpelleres i l'estació de Renfe per construir la Ronda Nord. La discrepància en el valor de l'espai, que es va xifrar en 100.000 euros inicialment, va arribar als tribunals, va guanyar en aquest cas a DIF i la sentència obligava aleshores l'Ajuntament a pagar 7,5 milions a la companyia estatal, que es van rebaixar 6,5 per a aquesta situació. Algun comentari més, doncs, d'aquest tema?
Jo no tinc més notícies
no. Però quan podria ja tancar-se el cas d'alguna manera amb una solució o...
8 anys
més. Clar, 8 anys més, estem parlant del 2026, estic fent la suma perquè, ostres, 2026.
Clar, perquè diguéssim, ara una vegada hi hagi l'aprovació, etc etc, hi haurà el primer recurs a nivell de Tribunal Superior de Justícia. Una vegada s'hagi recorregut aquest, això, l'Ajuntament tornarà a posar un altre recurs que passarà, diguéssim, a Tribunal Suprem. A veure, l'última vegada el Tribunal Suprem li va dir, escolti, això ja ho hem jutjat, no cal que m'ho torni a passar, vull dir, per tant, doncs ja li diem que no i s'ha acabat, i ho va resoldre en 2 anys per comptes de 4. Jo penso que arribarà un moment en què potser, diguéssim, els tribunals s'emprenyaran amb l'Ajuntament de Sant Cugat, que ja hi ha hagut, diguéssim, alguna sentència d'aquestes, no sé si heu tingut ocasió de llegir-les, però els hi fum una revolcada,
Algunes sí que tocava L'alcaldessa diu que està molt contenta. Celebra l'aval de la Generalitat a la protecció de Torre Negra i destaca el gran consens que genera la protecció de Torre Negra entre la ciutadania i el gran valor social i de benestar d'aquest entorn.
Sí, però...
No, jo dic el que diu ella, eh? No...
Seguint el discurs, seguint el que deia el Domènec, amb què estic al 100% d'acord, a l'Ajuntament, des de fa anys, són parole, 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 perquè, a veure, resposa
però
el tema...
Govern i oposició, la immensa majoria, també, no?
Sí, però és que, a veure...
Excepte el PP, que es va despenjar en un moment concret, i ara Ciutadans, no?
Però l'oposició, a vegades, constato, no sé si té tota la informació que hauria de tenir, no ho sé, no en tinc ni idea. Vull dir, en aquests moments jo no en tinc ni idea de si l'oposició té la informació que hauria de tenir.
Però vaja, es pressuposa que sí, no? Que s'informen i que van a les comissions i que se'ls explica tot i que llegeixen les sentències, no? O, vaja, jo dono per suposat que la seva...
I si són conscients de les conseqüències. El que passa és que, a veure, tornem a repetir aquesta vegada el que va passar amb la segona modificació. Que casualment, diguem-ne, hi ha un alcalde que és el que promou la modificació i que, hosti, tot d'una, diguéssim, esdevé conseller de territori. Llavors aquest conseller de territori és el que ha d'aprovar la modificació que ha promogut ell mateix. I ara ens tornem a trobar exactament en el mateix cas. No és un alcalde, sinó que és un tinent d'alcalde.
El Damià Calvet,
Que diguéssim, doncs, bueno, què passarà? Que el Damià Calvet, evidentment, no ho podrà signar-ho ell. Ho passarà en el d'interior perquè el d'interior signi. Ho aprovi, diguéssim, el d'interior, perquè quedaria molt lleig que ell, diguéssim,
això. Que s'hagués passat la pilota a si mateix, no?
Home, esclar. Clar. Però bueno, esclar, vull dir que és que diu, han fet un informe favorable, naturalment han fet un informe favorable,
no,
a veure si és la mateixa persona que ha promogut el pla. Home, doncs com vols que faci un informe desfavorable perquè canvia de cantó de taula?
No, però informació d'aquesta no arriba al 100% ni a les comissions informatives, bueno, almenys les que jo recordo, i a vegades has d'anar esbrinant pel teu compte. I ens va passar amb el tema de la Guinardera, comissions informatives, no ens en vam assabentar per res, ens en vam assabentar gràcies a que vam anar investigant pel nostre compte.
Sí. Un dia s'hauria de fer allò, publicar un bon article sobre la quantitat de coses que han tombat els tribunals en urbanisme aquí a Sant Cugat,
Home,
perquè són la tira,
I moltes després de lo de la Guinardera, moltes després de lo de la Guinardera, perquè vam anar al Suprem i vam guanyar. No va servir de res, ni políticament ni de cap manera, però després d'això sí que es van els tribunals van anar tombant moltes altres coses.
Escolti, ho deixarem aquí perquè gairebé són les 10. Domènec Miquel i Maria Sansa, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia i durant tot l'any. Aquesta és l'última tertúlia de la temporada. També aprofito per agrair al Pasqual d'Usó i al Josep Maria Balcells, que no han pogut venir avui, que hagin vingut durant aquestes tertúlies, que em sembla que han estat prou interessants. Hem intentat tractar tots els temes possibles, em sembla que ens ho hem passat bastant bé. I res, bona festa major.
Igualment.
I ens podem veure després de l'estiu, no?
Sí, sí, esperem, sí, home, si ens torneu a convidar.
Home, no, és que no us hem de convidar, és casa vostra, vull dir que heu d'obrir la porta i la porta està oberta, de fet, vull dir, moltíssimes gràcies als dos.
A vosaltres.
I ens veurem per festa major segur, per algun moment, en algun lloc segur.
Sí, si vens al jazz segur.
Al jazz, ostres. I si... ara us diré, que vagi bé, bon dia.
Vinga. Mec de culer en el pono, fuor, cap d'ara. Make you cool enough, you know, born on it. It's like kind of automatic kind of, you don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Yeah.